Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Això és COPE, des de la teva... Això és COPE, la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Avui estem en directe des del Saló Internacional de la Logística. Possiblement estem parlant d'una de les fires més importants del planeta en qüestions de logística. I quan parlem de logística, us puc ben dir que durarà fins demà, va començar ahir dia 31 i durarà fins demà dia 2. I us puc ben dir que si haguéssim de parlar en context de gent que hi participa com a èxit, estem parlant d'un èxit absolut i total. Parlem de la logística, perquè la logística ha adquirit, ja era important, sempre ha estat important, però arran de la pandèmia la qüestió ha pujat i s'ha multiplicat exponencialment. D'això en parlarem d'aquí, d'aquesta fira, que arriba a la seva 22a edició, després de 2 anys d'aturada per qüestions evidents, la pandèmia. La pandèmia que, a més a més, ha fet i ha posat en importància la logística, la important que és la logística. En parlem de tot això, tot, molt des dels meus punts de vista, de seguida, però abans anem a veure com tenim el temps. Trànsit d'actualitat amb el Carlos Lozada. Carlos, bon dia, benvingut.
Què tal, José Miguel? Molt bon dia. Doncs arrenca el mes de juny amb molt sol, alguns núvols baixos a la costa i, sobretot, molta xafogor a tot el litoral. Calor i xafogor que s'intensificaran a partir de demà. Avui esperem màximes de fins i tot 37 graus al Pla de Lleida. Ara ja n'hi ha 28 a Lleida i Girona, 26 a Barcelona, 24 graus a Tarragona i 23 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària catalana a aquestes hores?
Doncs mira, tenim algunes incidències, sobretot a l'autopista F7, que està tallada a la Jonquera per un camió incendiat en aquesta mateixa via, però més a prop de la ciutat de Barcelona, Barberà del Vallès, hi ha una cua de 2 quilòmetres direcció Tarragona. Ens situem ara a les rondes, a la del litoral, hi ha 4 quilòmetres de retenció del Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la ronda de dalt també 4 quilòmetres de retenció, en aquest cas intermitent, entre Vall d'Hebron fins Pedralbes. Al transport públic, cap incidència.
Molt bé, què destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, d'entrada porto tres notícies poc o gens agradables. A Tarragona, per exemple, la Guàrdia Civil i la policia local han detingut un home per presumptament assetjar sexualment una nena de 8 anys. Els fets van ser denunciats a Candàs, Astúries, per part de la mare de la criatura, després de veure els missatges amb contingut sexual a les seves xarxes. A Barcelona, els Mossos han detingut un entrenador de la Unió Esportiva Sants per presumptes abusos sexuals a 3 jugadores de l'equip. Les víctimes, que juguen a l'equip juvenil, van anar dilluns a la nit a denunciar els fets a una comissaria de la policia autonòmica. La resta es va produir al domicili de l'entrenador poques hores després, a la 1 de la matinada, i aquest dimecres ja ha passat a disposició judicial. I aquest matí també hem conegut que 2 Mosses d'Esquadra més han denunciat el metge del Departament d'Interior detingut per abusos sexuals. 3 notícies poc o gens agradables, però l'actualitat ens planteja aquestes 3 notes tan negres. A la 1, més i segur que millors notícies.
Ja s'espero, no és difícil, tampoc que hi hagi millors, però si són pitjors encara anirem a pitjor encara.
Ens costa trobar-les, però les trobarem, eh?
Sí. Alhora més, gràcies, Carlos.
Vinga, adéu.
La comunitat esportiva en mans i veu de l'Albert Díaz. Albert, com estàs? Bon dia.
Senyor Cruz, què tal? Bon dia a tothom. Estic molt bé i vostè entenc que està encara millor.
No, no t'ho pots imaginar, l'ambient que hi ha aquí.
Sí, escolto la Ramó de fons.
Si haguem de parlar com ambient en termes d'èxit, puc dir que és tot un èxit.
Que és tot un èxit.
Doncs
miri,
amb la
meteorologia que tenim i la situació post-pandèmia que tenim, és una magnífica notícia.
I tant.
Doncs miri, en aquest equador de la setmana, jornada d'avui dimecres, estem pendents de 2 trobades. El que es coneix al món de l'esport com 2 cimeres, la que s'hauria de produir, veurem si es produeix, el Futbol Club Barcelona entre Xavi, l'entrenador, i l'home fort de la part esportiva, que és Mateu Alemany. Veurem si és avui. Està el Víctor Navarro pendent d'aquesta possible trobada. I l'altre, a l'altre conjunt català de primera, l'Espanyol. Aquesta sí que s'està produint a la ciutat esportiva del conjunt blanc i blau entre el nou entrenador Diego Martínez i el secretari tècnic Domingo Catoira per planificar o acabar de planificar la temporada vinent, la temporada 22-23. D'això en parlarem, òbviament, a Esports COPE. A la segona part del programa sentirem Mitchell, perquè, benvolgut Cruz, el seu Girona arrenca demà la primera eliminatòria per pujar a la Lliga Santander. A la Lliga de Primera ho fa, rebent l'Eibar.
Avui a la tercera va la vençuda.
Esperem que sí, perquè recordo que les dues últimes temporades l'equip que ha pujat a primera ha estat el sisè classificat. Sap com ha acabat el Girona aquesta temporada?
Sí, sisè.
Exactament. Rayo, Elx, tant de bo el Girona. Avui parla Mitchell a la prèvia. D'aquí uns minuts estarem pendents d'aquesta roda de premsa i després el sentirem a Esports Cope. I l'altre gran plat fort en l'àmbit que ens toca és la classificació del Joventut de Badalona per les semifinals de la Lliga Endesa. Derbi català, és a dir, ens assegurem un finalista català. Ve el Barça o ve la Penya? Ha eliminat la Penya el Lenovo Tenerife, eliminatòria de semifinals, el millor de 5 partits, factor pista pel Barça, eliminatòria que arrenca divendres vinent a les 9 de la nit al Palau Blaugrana.
Albert, moltes gràcies a l'una més.
Senyor Cruz, em quedo aquí escoltant amb moltíssimes ganes. Una abraçada.
Home, si t'interessa el sector de la logística, que és important per tots,
i tant,
per tots, per absolutament tots, doncs li puc ben assegurar que les xerrades que tindrem avui seran força interessants. Una abraçada, Albert, fins després.
Una abraçada, José Miguel, fins ara.
Bé, i després parlem, de seguida parlem amb el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del CIL, el Pere Navarro, i la directora general del Consorci de la Zona Franca i directora general del CIL també, la Blanca Soriguer, i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Busques mobles? Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. I el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses. A Barcelona, Rocafort 142, obert al migdia. Parking gratis. Compra també a moblesdefàbrica.com.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los primeros casos en personas se dieron en 1970 en la República Democrática del Congo. Te hablo de lo que se conoce como viruela del mono. No es una enfermedad habitual, por eso sorprende tanto lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuánto de preocupados debemos estar? O, bueno, llamamiento a la calma seguro, pero ¿qué es esta viruela? ¿Qué produce?
Produce fiebre, tos, mareos, problemas musculares, una erupción cutánea muy característica.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Come into my life.
Come, stay with me, nobody loves. Estem en directe des del Saló Internacional de la Logística, que torna a la Fira de Barcelona després al pavelló 8 de la Fira de Barcelona, del recinte Montjuïc, plaça d'Espanya, Fira de Barcelona, després de 2 anys d'aturada obligada per qüestions pandèmiques. És que ja sabeu que tot en aquest planeta ara té una frontera prepandèmia i postpandèmia. I si parlem de la logística, estem parlant possiblement d'un dels sectors que durant la pandèmia ha esclatat. Ha esclatat. Ara precisament estaven aquí recordant que el món ha continuat funcionant, parlem del nostre entorn més proper, a Catalunya, a Espanya, gràcies a la logística, que no s'ha aturat, no només no s'ha aturat, sinó que s'ha multiplicat, possiblement seria un dels sectors de negoci que s'ha multiplicat. No us podeu imaginar l'ambient que hi ha aquí i la gentada que hi ha i l'èxit. Si hauríem de mesurar en qüestions d'assistència, hauríem de parlar d'èxit d'aquesta 22 edició del CIL. Parlem precisament amb el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del CIL, el Pere Navarro. Com estàs? Benvingut, Pere.
Hola, moltes gràcies.
I la directora general del CIL i del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la Blanca Soriguer. Blanca, benvinguda.
Moltes gràcies, benvingut.
Escolteu-me, felicitats. Per la part que us toca, heu d'estar contents. Això és un èxit, no?
Mira, ja sé que a la ràdio que hi hagi molt soroll d'ambient és molt dolent, però per nosaltres aquest soroll és molt bo.
És molt bo, molt bo,
perquè,
ja.
Perquè la veritat és que estem realment sorpresos. Sabíem que vindria molta gent, sabíem que hi havia moltes ganes, sabíem que el CIL d'aquest any seria tot un èxit perquè feia 3 anys que no es podia fer, justament per la pandèmia, sí. I realment avui que estem a l'Equador del CIL estem veient que hi ha una gran afluència, però també hi ha un gran interès per generar negoci, que vol dir que també significa generar activitat econòmica i reivindicar el sector de la logística durant la pandèmia, abans de la pandèmia i després de la pandèmia.
Bé, estem parlant que la majoria de gent que estava per aquí és el luxe de donar una volta, que estaven precisament tots els estants xerrant, fent... és a dir, que l'assistència majoritària, com bé explicaves, és professional en aquest cas.
Sí, sí, efectivament, i amb molt d'interès, perquè durant aquest temps s'han destacat diversos temes que són realment... No, ja venien, però s'han... Com deies tu, ha esclatat, no? Ha esclatat. Sí. Un primer tema, que és el tema de la innovació. El sector de la logística és un sector molt innovador, però que s'ha posat molt de manifest durant el moment de la pandèmia. El segon aspecte, que és la capacitat de que el sector sigui sostenible. És a dir, hem de traslladar productes, matèries primeres, etc., d'un lloc a l'altre, no només de manera sostenible econòmicament, sinó també de manera sostenible mediambientalment. I la tercera qüestió que també s'està posant de relleu és la necessitat de que hi hagi talent, perquè el sector de la logística té molt a veure no només amb traslladar paquets d'un lloc a l'altre, sinó també amb l'aplicació de la intel·ligència artificial, de l'internet de les coses, el tractament de dades, i per això fa falta persones que tinguin una preparació molt sofisticada perquè la cadena de subministrament sigui una cadena de subministrament que continuï funcionant tan bé com fins ara.
Mira, durant tot aquest programa anirem parlant amb diferents empreses dedicades precisament a tot això que estaves explicant, del que tots depenem quan demanem qualsevol cosa, i sobretot a les empreses, Blanca, tot un èxit tot això. 150 empreses, és tot un èxit.
Sí, bé, 650 empreses participants, i dels quals 150 startups i amb 150 novetats. Realment el sector de la logística ha demostrat que està més fort que mai. La logística és imprescindible, bàsicament, per tot el, bueno, a nivell global. S'ha demostrat amb la pandèmia, com ha comentat el delegat, però sobretot el que volem és manifestar un agraïment a tot el sector, perquè tornem a estar aquí més forts que mai, perquè hi ha més innovació, perquè hi ha més ganes de que realment les coses funcionin millor, i la veritat és que sí, estem molt contents, no? Per exemple, estem al segon dia del Saló, mm. I és un dia en el que ja podem començar a analitzar uns resultats, no? Com analitzem aquests resultats? Bé, els propis expositors s'estan dient que s'han tancat operacions. Ahir, el primer dia, hi havia empreses
ja?
Que ja havien venut parcel·les.
Però aquestes estadístiques us fan al final?
Sí, el que passa que, de fet,
ja heu començat, ja, directament, molt
sí,
bé.
I, a més, ens ho diuen els mateixos, i realment això és difícil, eh? És a dir, ja hi ha empreses al sector de la logística que el primer dia ja han fet més que... O sigui, han rentabilitzat la participació per uns quants anys.
Creus que tot aquest èxit, segurament primer, perquè hi ha ganes, no només hi ha ganes de salons i de CIL i de tot, sinó que hi ha ganes pràcticament de tot després de 3 anys d'aturada, 2 edicions que no s'han fet del CIL, però hi ha un factor... que insisteixo, ho comentava abans amb el Pere, que és que durant la pandèmia s'ha posat molt de relleu, molt de manifest la importància essencial de la logística, i ha estat un sector que possiblement és un dels que més ha crescut en aquest cas, gràcies a la pandèmia, malauradament, o ho hauríem de dir, però és així.
Sí, sí, quan la logística, diguéssim, no és un debat, és perquè funciona. De fet, l'altre dia, en una presentació, el delegat va estar comentant què significaria un dia sense logística. I, de fet, ho podries comentar.
Què significaria un dia sense logística, Pere?
Doncs el moment que ens llevaríem i aniríem a dutxar-nos i no hi hauria aigua calenta, per exemple, no tindríem res per esmorzar, no podríem arribar ni al lloc de feina ni al lloc de treball, no tindríem res per dinar, perquè, de fet, la logística fa que aquests micros que estan aquí estiguin aquí, i aquestes taules també, i aquestes cadires, i tot el que tenim aquí. I la història d'un dia sense logística s'acaba dient, bueno, i no podem ni anar al cine, ni anar al teatre, ni al lloc, hem d'anar cap a casa caminant, i a sobre està plovent i el paraigües no ha arribat a la botiga, saps? És a dir, però... La logística no és notícia perquè funciona, perquè totes les coses estan en el seu lloc quan les necessitem, no? I jo crec que en aquest saló realment és una evidència que també és una reivindicació de la importància de la logística i de que la logística està funcionant. I com deia abans la Blanca, hi ha un tema que sembla de matís, no? Quan tu preguntes als expositors i els hi preguntes com els hi va, hi ha el no ens podem queixar i hi ha el ens va molt bé. I avui estem en el... ens va molt bé.
I si ho fem... les comparacions sempre són odioses, però si ho comparem a la prepandèmia, com hem millorat? O sigui, com... suposo que la corba va cap a l'alça, no?, en aquest cas. A l'assistència, en qüestió de negoci, volum de negoci.
A nivell d'assistència, sobretot. A nivell del que és l'ocupació del Palau, estem en les mateixes dimensions, però a nivell d'assistència, ahir, que va ser el primer dia, vam superar la xifra de l'última edició del primer dia, de llarg.
Carai, i tot això en comparació amb altres edicions, no?
Sí.
Bé, quin és el futur de la logística? Com veieu, perquè, clar, durant tota aquesta pandèmia hem parlat del software, de l'intel·ligència artificial, clar, s'està obrint un camp de metavers, s'està obrint un camp que, ostres, ara mateix moltes vegades costa imaginar si no et fiques bé, però anem cap aquí, no?
Absolutament. La logística està canviant dia a dia. Tu has dit molt bé, durant la pandèmia, doncs hi ha hagut una evolució molt clara relacionada, per exemple, amb el comerç electrònic. És a dir, tot el repartiment de tots els objectes que comprem a través del comerç electrònic, no només, diguem-ne, al principi, des del productor, fins a la famosa última milla, no? Això significa que la immologística, és a dir, el sector immobiliari lligat a la logística, a la necessitat de terrenys, diguem-ne, que cobreixin aquesta última milla, és molt important. Però també... és veritat que realment ha evolucionat perquè s'ha sofisticat molt, això. Com deia al principi, no es tracta només de pilar paquets, de carregar-los en containers, en un barco, etc., sinó que hi ha moltes innovacions. Abans la Blanca comentava 150 startups amb coses molt innovadores. Per exemple, hi ha uns que, no sé si ho puc dir això, directora, però hi ha uns que han inventat un container plegable. Tu saps que hi ha un problema molt greu, que és que arriba un contenidor ple de mercaderies en un lloc, es buida aquest contenidor i llavors costa molts diners tornar-lo a l'origen si no el tornes a omplir. Bé, doncs un container plegable és molt més
econòmic. En qüestions d'espai, clarament.
Doncs, bueno, doncs hi ha una startup que ha tingut aquesta idea i que, esclar, probablement molt aviat veurem containers plegables per tot arreu. Però també idees que tenen que veure amb l'aplicació de la intel·ligència artificial, amb l'aplicació del tractament de dades per saber on està una mercaderia en cada moment a qualsevol lloc del món. Però hi ha un altre aspecte que també ha canviat, la necessitat de fabricar més a prop. Fabricar més a prop vol dir que la logística també canvia. Tu no portes producte acabat de països que estan molt lluny, sinó que probablement portes matèries primeres i que el producte s'acaba més a prop de l'usuari o del consumidor final. Bueno, doncs tot això són aspectes que estan canviant i el sector... realment està en plena revolució en el millor sentit de la paraula.
Clar, les xifres positives sempre són bones i això està molt bé.
Bueno, el 10% del PIB espanyol i el 10% dels llocs de treball, ni més ni menys.
I és un sector que està en pujada, tot s'ha de dir per la banda de l'esclat del comerç electrònic, sobretot, que s'ha visibilitat molt durant la pandèmia, però clar, hi ha una cosa que m'agradaria comentar, i és la sostenibilitat. Crec que ho has posat sobre la taula, Pere, sí. La sostenibilitat. Estem parlant de transport, estem parlant de vaixells, d'avions, de camions, estem parlant del transport de darrera milla a les ciutats. Clar, en un moment en el que preocupa i molt el medi ambient, en un moment de lluita contra el canvi climàtic, que segurament ja no ho podrem evitar, però és igual, he intentat frenar-ho d'alguna manera, controlar-ho, ostres, la sostenibilitat ha de ser essencial en un sector que es mou i que ha de contaminar el menys possible. Sí. És una de la... Suposo que és el gran repte de tot això.
És un gran repte. De fet, nosaltres durant tot l'any treballem generem un debat amb els directors i directores de logística de les diferents indústries, i és l'element clau, és la palanca d'innovació, aquesta sostenibilitat, no? Com el seu producte realment i el seu servei és més sostenible que mai, perquè bàsicament el client és el que ho exigeix.
Que sigui sostenible ja, eh? Hi ha una conscienciació de cara a tot això. Bé, 300 speakers, 150 empreses, les startups que ens comentaven. Clar, això l'any que ve es pot millorar o què? Perquè després de l'experiència que tenim aquí, ja tancant negoci, ja els primers dies, segons que va, això va com un tiro.
Sí, es pot... Bé, segurament creixerem en superfície, bàsicament perquè ho diem això. Primer, perquè s'ha anat molt bé i perquè ja les pròpies empreses ens estan demanant el mateix espai o més metres quadrats. I això és un símptoma claríssim de que en tenien moltes ganes i de que estan, bueno, i que volen tornar a participar al Saló de la Logística de l'any que ve, que serà el mes de juny.
El mes de juny també serà la 23 edició, no?
De fet, farem 25 anys, en realitat.
25 anys. No, o sigui... no restarem el de la pandèmia, no el restarem?
No ens interessa. No.
Farem 25 anys. O sigui, prepareu-vos.
Sí.
Prepareu-vos.
Això vol dir que hi haurà alguna cosa especial, no?
Sí,
de cara a aquests
25 anys. No serà gratuït, però seria...
Bueno, alguna cosa a la millor sí, però els 25 anys de logística seran realment molt importants, perquè no serà aquest l'únic saló de la logística que hi haurà al món, sinó que hi haurà algun altre també organitzat per nosaltres.
Clar, hi ha una cosa, que un detall que no vull que se'n perdi, que, perquè penso que aquestes coses s'han de dir i s'han de posar sobre la taula de manifest perquè tothom ho sàpiga. Estem ara mateix, nosaltres, jo mateix, us estic parlant des de... No sé si el primer, el segon segur... saló de la logística més important del planeta. Em mireu com dius, bueno, sí, ja lo sabemos. Però a mi això m'impressiona.
És que a mi...
Ara, els ulls del món estan posats aquí ara mateix.
M'ha sorprès quan has dit planeta. Jo pensava que...
Planeta Terra.
No, estava pensant quin planeta, no? Però algun dia la logística ens portarà a altres planetes.
Tot arribarà.
Però és veritat que aquest és un saló de referència de la logística a nivell mundial. Això és evident. I jo crec que aquest any encara es posa més en evidència, i en anys posteriors, amb aquest 25è aniversari i amb altres coses que farem, és evident que Barcelona no només continuarà sent la capital, sinó d'una manera molt destacada.
Va, avorcir una miqueta, perquè ja que heu dit tot el 25è aniversari, és que alguna cosa esteu preparant, ja ho
sí,
esteu pensant.
Tenim ja alguns congressos europeus confirmats que el proper any la seva seu serà al CIL a Barcelona.
Això és molt important. Això és posar els ulls aquí.
Això, aquesta notícia també, també és per mi.
És a dir, també t'han donat la novetat. Mira, molt bé.
Sí, saps què passa? Que
però és una bona notícia.
Les bones notícies mai me les expliquen.
Ah, t'expliquen només les dolentes.
Exacte.
Mira, no, tenim això, ja...
Aquesta vegada no hi ha hagut males notícies. Tot han sigut molt bones notícies.
Sí, sí, només cal passar per aquí i veure com està això, que és fantàstic i dona... fa patxoca, com es diu, eh? Doncs, Pere Navarro, Blanca Soriguer, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amables, i felicitats per la part que us toca, eh?
Gràcies a vosaltres, i que continueu amb aquesta contaminació acústica tan important com la que tenim fins ara.
Aquesta dona goig, aquesta és molt important, i l'any vinent estarem aquí per el 25 aniversari.
Fantàstic.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Mira, precisament estàvem parlant de la importància del software a la logística, aquesta importància que feia referència tant el Pere com la Blanca, i de seguida parlarem amb el Guillem Muñoz, que és co-founder d'Edlia. Edlia és una empresa que es dedica precisament a això, a fer software per a la logística. De seguida en parlem amb ell aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El hombre tranquilo de John Ford, con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
Por la brisa del mar, todo.
Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
En directe des del Saló Internacional de la Logística, precisament amb la Blanca i el Pere estàvem parlant precisament, tant amb el Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, com la Blanca Soriguer, directora general del Consorci i del CIL, parlant precisament que estem precisament a un dels festivals, anava a dir, també, a un dels festivals més importants planetàriament parlant de la logística. El primer crec que no, però si estem al segon o al tercer, estem parlant que els ulls del planeta ara mateix estan aquí. I parlàvem també de la importància, la logística, de tots aquells aparells que us arriben a casa, per les empreses, sobretot, del software. El software que avui en dia és imprescindible. Ja no entenem res sense software. Res, absolutament. Parlem precisament amb una startup, Edilac, penso que he dit bé el nom,
sí.
I parlem amb el seu cofundador, el Guillem Muñoz. Guillem, com estàs?
Bon dia,
molt bé. Dit bé, no, Edila, eh?
Perfecte.
Oye, com sorgeix? Com s'inaugura? Com penseu, Edila? Anem a començar a fer software de logística.
Bueno,
suposo que l'idea, el plantejament no és tan fàcil com el que jo acabo de fer.
No és tan ràpid. Sí que és veritat que quan fundes una empresa sembla que tinguis la idea sempre molt clara i que les expectatives que tinguis o que tens es compliran aviat, però comences amb una idea i després acaba sent un producte totalment diferent del que havies plantejat, el mercat al que et dirigeix inclús canvia. Nosaltres vam començar, jo vaig sortir de la universitat, tinc 26 anys, vaig sortir amb 22, vaig entrar a treballar en una startup d'analítica de dades i allí vaig conèixer els meus altres dos cofundadors, l'Andreu i l'Ismael, i bàsicament a l'empresa on estàvem fèiem analítica de dades a diferents sectors,
sí.
Un d'ells era la logística i allí vam veure doncs, que hi havia un gap bastant gran en temes de software. Les empreses logístiques
Quan parlem de gap, per als que no som iniciats en el tema...
Quan parlem de gap és que si tu mires qualsevol altre sector, per exemple el turisme o les aerolínies, per exemple, agafen dades de la web. Si, per exemple, tu busques un per viatjar a Eivissa,
sí,
un dia en concret i no hi ha vols,
sí,
moltes d'aquestes empreses aerolínies estan traquejant el que tu busques i, per tant, aquesta intel·ligència, aquestes dades que tu busques, les utilitzen per després dir, escolta, hi ha molta gent que està buscant anar a Eivissa aquest cap de setmana i no estem oferint cap ruta aquí.
Hem d'augmentar les rutes.
I, en canvi, la logística era...
Seria una mena de big data, més o menys?
Sí.
Entraríem dins d'això, no? Aquestes dades que se'n van emmagatzemant del que estàs buscant, en aquest cas, no?
Sí, big data és una paraula molt, molt àmplia. Big data vol dir utilitzar dades massives. I després l'analítica de dades, òbviament, també és molt ampli. Diguem que això seria com utilitzar algoritmes per captar les dades que de patrons del que busca la gent per després oferir amb intel·ligència també, no tot el que la gent busca, però el que pugui oferir l'empresa de manera optimitzada.
És a dir, aquí ja vau veure que hi havia un nicho de mercat, en aquest cas?
Aquí és on vam veure que aerolínies o turisme estaven molt avançats,
sí,
i en canvi els sectors com la logística, com el transport i l'emmagatzematge, no ho estaven tant. Vam començar a treballar amb multinacionals de logística, en altres àmbits, optimitzant rutes de transport, I ahir és on vam dir, cuidado, que aquí hi ha una oportunitat i ens hem decidit a muntar la nostra pròpia startup. Això fa 3 anys, vam començar just abans de la pandèmia, i bueno, aquí estem, el model de negoci ha canviat i les idees que teníem han anat variant, però bàsicament el que fem ara és optimitzar rutes de distribució, ja siguin a casa o a botigues.
Igual ara generalitzo una mica, però clar, abans parlava de que durant la pandèmia el sector de la logística ha gaudit d'un esclat, no?, d'una ampliació. Clar, vosaltres ho fundeu l'startup just abans de tot aquest esclat. Ho heu notat, això?
Sí, ho hem notat, sobretot durant la pandèmia sí que era una mica més complicat, perquè les empreses de logística o les empreses que fan logística, perquè al final logística fan la majoria de les empreses, siguin supermercats, restaurants, qualsevol sector que mogui productes fa logística. El que sí que post-pandèmia sí que hi ha hagut un gran increment de demanda, sobretot amb software, perquè el combustible ha pujat, la inflació ha pujat i les empreses necessiten ser més òptimes el que fa a l'estratègia que tenen a nivell logístic.
M'he de disculpar, perquè sé que estic moltes vegades, estic contínuament comparant abans i postpandèmia, però és que crec que és un punt d'inflexió molt clar dins del sector de la logística, però insisteixo tant, quins són els reptes ara mateix? Des del punt de vista del software, quins són els reptes presents i no sé si hi ha futurs del que és el sector de la logística?
Sí, els reptes presents, diguem que afecten una mica els futurs. Un dels reptes principals és bàsicament aconseguir distribuir les mercaderies de manera òptima dins de grans ciutats, amb els projectes que hi ha de distribució de mercaderies, per exemple, a Barcelona, que no poden entrar certes furgonetes. Tot això fa més complexa que les empreses puguin dissenyar cadenes de logística sostenibles al llarg del temps. Les empreses han de començar a contractar vehicles elèctrics, necessiten saber quines rutes hauran de fer per arribar a mor a tots els clients. Al final, nosaltres ara estem molt acostumats a poder demanar una comanda o un producte a Amazon i que ens arribi el dia següent, ho donem per fet ja, o el Just Eat i que ens arribi en 20 minuts, però darrere d'això...
Si comences a pensar que si el demanes, per exemple, parlaves d'Amazon i no t'arriba el dia següent, ja...
És estrany, ja.
Ja és estrany, sí. Ja te quedes una mica... Pues igual no me lo pienso i no me lo compro.
Sí, o quan demanes algo al Just Eat o a qualsevol producte de menjar a domicili... i el repartidor sembla que no arriba a l'hora que havia pactat, és estrany. Estem acostumats a que l'exigència que hi ha sobre la logística és molt gran i les empreses ara comencen a veure-ho no com un gasto, sinó com una inversió.
Una inversió de ser fiables en aquest cas i que arribi el més possible.
Sí.
És veritat que la pressió a la logística és important, sobretot des de part de... En qüestió empresària no ho sé, però en qüestió de consumidor final, que sí que em sento representat aquí clarament, sí que hi ha una certa exigència. Com s'aplica aquesta intel·ligència artificial a tot això?
Doncs mira, així de manera resumida, diguem que... imagina't que tu tens una empresa que distribueix el que sigui, un producte online, i has de fer 200 comandes al dia i cadascuna té la localització del client X... Cadascuna té unes finestres horàries, amb un client t'has acordat de distribuir-li a les 10 o a l'altre a les 12.
Sí.
Tot això, conforme va sent més volum, és molt difícil de fer de manera manual. O amb un Excel o amb qualsevol software tradicional, és molt difícil calcular la ruta òptima organitzant tots els punts amb ordre i dient-li a cada furgoneta o a cada repartidor a on ha d'anar i a quina hora de sortir. Tot això es fa a partir d'algoritmes que el que fan és bàsicament optimitzar, buscar la manera més òptima de fer totes aquestes combinacions possibles, que de manera matemàtica és un problema molt complex, i això amb màquines o amb ordinadors es resol de manera fàcil o molt més fàcil que de manera tradicional. I això és bàsicament la intel·ligència artificial.
Però bàsicament estem parlant de que s'aplica ja l'experiència, perquè això que deia, si no us utilitzar la intel·ligència artificial o un software adequat, sí, o tens molta experiència per fer-ho, que ja saps d'acabar, o necessites aquest tipus d'ajuda, si no, no hi ha manera. Però pràcticament en tot,
Sí, sí, és un problema que matemàticament, de manera manual, no es pot solucionar. O sigui, podràs tenir una solució bona, però no, mai tindràs l'òptima, de manera manual.
I el futur, perquè, clar, arribarà un moment, no sé, això, no vull posar-li una fi, això ha de continuar evolucionant. Quin és el futur més pròxim? Ens pots fer una mica de bola de cristal i mirar allò de... Mira, doncs això apunta cap aquí.
Jo crec, sí, a veure, previsions són molt difícils de fer i totes fallen, la majoria, però una cosa que jo sí crec que serà aviat és que les empreses cooperin a nivell de distribució, perquè és molt poc òptim a nivell global que Amazon t'estigui distribuint un paquet a les 10 i a les 12 et passi un altre paquet d'Amazon o de Zalando per al mateix punt. Clar. Amb un repartidor que segurament ha fet quasi la mateixa ruta i si s'haguessin posat d'acord podrien haver distribuït conjuntament.
Conjuntament i estalvien temps i diners, segurament.
Correcte.
Eh?
I després, a nivell ja més futur, diguem, futurista, però que no està tan lluny per als experiments que s'estan fent, que tot això sigui de manera automàtica i autònoma. És a dir, si ens trobem a punt que hi ha vehicles autònoms, que òbviament estan bastant limitats, però sí que poden fer una ruta de distribució amb vehicle autònom, els vehicles autònoms poden cooperar de manera més automatitzada que no entre humans. Llavors, entre ells poden comunicar-se, previsió d'accidents, tot això ja se mou una mica, però...
Bueno, però estaria dins, no? Guillem, estem parlant de grans empreses, em parles d'Amazon, em parlaves de grans empreses que operen, moltes d'elles planetàriament, però què hi ha del petit empresari? Què hi ha de la botiga que, encara que tingui una botiga física, jo què sé, de llibres, de menjar ràpid, per exemple, però que és una botiga petita... I que ha d'entrar per ser sostenible, per ser competitiva, ha de tenir el seu nitxo dins de la logística, del repartiment i del seu mercat dins d'internet. Com s'aplica tot això al petit negoci?
Sí, softwares com el nostre, diguem que a primera vista poden semblar que estan dirigits només a grans empreses perquè has de tenir una flota molt gran, els marges d'optimització sembla que siguin només per grans conglomerats, però realment treballem amb empreses de tamany molt petit, empreses locals d'aquí a Catalunya de distribució de qualsevol cosa, gelats, congelats, fins i tot orxates, qualsevol cosa que ens puguem arribar a imaginar. Mm-hmm. I, perquè al final nosaltres no només oferim la part d'optimització, sinó que també facilitem la vida al conductor, per exemple, o al petit empresari, a nivell de que el conductor al final el que ha de fer és conduir. No podem demanar-li al conductor que sigui el comercial i a la vegada s'organitzi la ruta i a la vegada calculi...
Això en aquesta època, la polivalència, a vegades és inevitable, eh?
Sí, doncs, supers com el nostre, és inevitable, però si li posem les coses més fàcils al conductor...
Això sí.
Per exemple, amb el nostre software podem veure clarament a quina hora arribaran a cada client, a on descarregaran, a quin magatzem, que el proveïdor sàpiga a quina hora arribaran i, per tant, tenir-ho tot preparat i no tinguin que esperar allí, que això és un problema molt comú al transport, sobretot a mitja i llarga distància. I bàsicament això.
Com estalvia una empresa amb tot això? Perquè dic que m'estalvia, m'explico, perquè entenc que tot això optimitza les rutes, sí. I estem estalviant només en temps, sinó també en diners, sigui de carburant, sigui elèctric, no?
Correcte. Per una part estalvia el que sigui la part operacional, diguem, menys vehicles, menys combustible, menys distància recorreguda... menys hores de conducció i després a la part organitzativa. Com t'he dit abans, les empreses si no utilitzen un software de planificació planifiquen-ho de manera manual o amb un Excel o com poden. Llavors tot això s'estalvi sobretot en planificació de que el departament de tràfic o de planificació tingui les coses més clares i ho pugui fer tot més fàcil.
Doncs Guillem Muñoz, cofundador d'Edila, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable. Per cert, com veus el Saló abans de dia 10?
Molt bé, la veritat.
Està tope de gent, això.
Està tope, sí. És com deies abans, una festa més que un saló, pràcticament. Sí,
és cert, home, hi ha certa alegria, perquè després de l'aturada pandèmica sí. Hi ha certa alegria aquí. I has tingut molts clients que t'han visitat el...
La veritat és que sí, vam estar aquí el 2019, quan fundàvem l'empresa, que no teníem exposició, que ara tenim un stand aquí,
sí.
I hi havia molta menys afluència, fins i tot que ara. Després dels dos anys de pandèmia no s'ha fet el congrés i jo suposo que la gent tenia moltes ganes de tornar.
Però moltes ganes, eh? Home, me n'alegro que ja està... Igual no t'ho puc fer la pregunta, però ja has tancat algun negoci o no?
Alguns, sí.
Bé, això ve i encara queda avui i demà, eh? Doncs felicitats, que sigui així, que això sempre és una bona notícia,
moltes
eh?
Moltes gràcies.
Guillem, gràcies i saluda els teus companys, els cofundadors de Dila, eh? Gràcies. Parlàvem de software, l'importància del software, de la logística. El Guillem ens ha explicat molt bé tant en gran aspecte, grans empreses, com les empreses petites en aquest cas. Després, estem a punt d'arribar a la una, tancarem Rere des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem amb el conseller d'Economia, Ciència i Agenda Digital de la Junta d'Extremadura, el senyor Rafael Espanya, que precisament Extremadura és la comunitat autònoma convidada en aquest CIL. No només parlarem d'això, del paper de logístic d'Extremadura dins d'aquest la península, com el corredor atlàntic i la connexió amb Portugal, sinó que parlarem d'una qüestió molt important, i és, i que en parla moltes vegades al programa, que és la digitalització a l'entorn rural. En parlarem aquí. Arribem a la una, ara continuem explicant tot el que us interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.